Yo estaba aquí, que estaba, que me he confundido de sala. Venga por aquí, venga por aquí, que aquí el objeto perdido.
¿Qué fa las plomas al espectáculo?
Ah, no sé, pero...
Sí, la boa, está allá, al objeto perdido. Mira, esta boa es mía, posa la boa aquí en el coi de las plumas.
¿Ya puede andar?
Mira, uy, qué frío hace aquí fuera, ¿no? Uy, cómo está el tiempo, como que de hoy. Y agafa ya, hay mucho virus, mucha cosa. Y después ya afuera ya los guardias de seguridad le dicen, pero usted qué hace aquí, que tendría que ahí fuera está el autobús que se escapa, vaya corriendo, y se va el pastilla y adiós, efervescente.
Ya poden registrar la idea directament.
Adiós, pastilla. Bravo, bravo. Bueno, més o menys havia la cosa així. Quants filtres passa?
Clar, ell passa fins a 4 filtres.
Increïble.
Perquè després, clar, quan se'n va amb aquesta família, que... Ells, clar, són 11 persones que diuen, bueno, i aquest qui és? Ell... Però no avisen a ningú.
Ells se'n van amb el grup... No,
i el grup d'11.
El grup de 4, que són els seus, on són?
L'estan esperant.
Estaven allà a la sala esperant.
Ells se'n van amb el grup d'11. Quan el aquestes 11 persones, sí, òbviament, per accedir a la presó, tu has hagut de donar el teu DNI o la teva documentació, ell...
Després te l'han de tornar.
Clar, te l'han de tornar, l'han de recollir, no? Sí. Doncs clar, el Pastilla no tenia la seva documentació.
Clar.
I però troba una porta oberta al costat.
Però
com, per allà.
Però com pot haver-hi una porta oberta?
No, doncs aquesta és una de les
una presó de màxima seguretat i de cop i volta hi ha una porta d'emergència.
Toni, no vols dir que estan desbordats al Calamico, que els hi falta gent, funcionaris, potser tenen molta feina i no poden estar per tot?
Sí, però clar, quan tu obres una porta a la presó, aviam, això és la regla número 1 de la presó, quan tu obres una porta n'has de tancar una altra.
Estan convinjats o què?
Aquesta és la teoria.
Aquesta és una de les teories de la conspiració, no, que planen sobre aquest cas.
O que hi ha funcionaris amenaçats, o que podrien haver-hi funcionaris, doncs, untats.
I tant.
No ho sé, això no en tinc ni idea.
Això seria molt estrany, perquè sí que és veritat que s'han donat alguns indicis de, i proves, i gent condemnada doncs, en l'entorn del camp de Gibraltar, Al Jazeera i tal, d'autoritats que sí que han estat doncs, subornats, amenaçats o extorsionats, però en el cas del Calameco, que queda molt lluny del que és el camp de Gibraltar, en principi no hauria de...
Perquè i aquesta porta on dona?
Aquesta porta donava una altra habitació que, curiosament, també estava oberta.
Home,
i
va
ser, obert,
i finalment
obert.
Va poder sortir.
Veure.
Per ventilar.
I aleshores, després encara hi ha un altre filtre, que, i és que el Pastilla doncs, desemboca, diguéssim, en una zona on només hi poden sortir els vehicles. És on hi ha les barreres, com si fos un peatge, no?
Va parlar al pàrquing.
Sí, com si fos al pàrquing.
Va agafar el cotxe o què?
No, i aleshores va sortir per allà a peu, i clar, els guàrdies civils que hi havia a la garita de seguretat...
Le van dir, pero qué hace usted aquí?
Exacte.
Por favor, caballero, por aquí.
Exacte.
Venga, cote conmigo. I se va l'emportar.
No, exacte, no, i li diuen, per aquí no,
No, aquí no és,
per aquí no és, ha d'anar per la zona de peatons. I, vale, d'acord. I aleshores van cap als peatons. Clar,
el van confondre
amb un familiar. I ja està, i va sortir, doncs, a peu de la presó del Calameco. I des d'aleshores, des d'aquest 23 de desembre, doncs, que encara no se l'ha trobat, clar, és un pres doncs, que estava amenaçat per altres grups de narcos rivals doncs, que volien el seu cap, perquè hem de recordar doncs, que el Pastilla havia acabat amb la vida d'un dels capos de la droga del camp de Gibraltar. I bueno, doncs, des d'aleshores doncs, té molta gent doncs, que li té moltes ganes i que vol acabar amb la seva vida. Per tant, ara aviam qui el troba abans, si les autoritats... Si els narcos, o finalment, no el troben
ningú. Ah, igual ha agafat un avió i ha marxat ben lluny, ja, no?
Bueno, de moment, el que diuen és que...
El DNI no li han demanat enlloc, vull dir que si continua així...
Sí, bueno, veurem si el troben...
Algun vaixell.
A l'estat espanyol, però o si volia... ja ha marxat al Marroc, o...
Tu creus que això arribarem a saber què ha passat mai aquí? És a dir, la investigació es farà pública de la... Això és una negligència.
A priori és una negligència, segur. Jo crec que sí, que, aviam, el Ministeri de l'Interior segur que ho està investigant i tard o d'hora sabrem quina és la conclusió de tot plegat, no?
Home, fa molta por saber que aquest noi està lliure, eh? Mm. Molta por.
Sí, però...
Què?
Però
tu tens ganes de saber què ha passat,
digues,
no?
Va.
No, perquè parlant d'aquest tema...
A veure...
Amb una persona que treballa del tema penitenciari...
Mm. Sí, controla...
De fet, és un funcionari que vaig estar parlant amb ell d'aquest tema durant molta estona. Aquest funcionari em va dir, va donar una mica de suport en la meva... Jo li vaig dir, o funcionaris comprats o funcionaris amenaçats. I ell em va dir, home, no ho sabem. Dic, no, no ho sabem. Dic, però podria ser. I ell em va dir, home, de poder ser, podria ser. Per tant, no ho sabem. Però...
O A o B.
Sí.
Clar, és molt estrany,
però també va dir...
una fuga d'aquest estil, és a dir, tantes negligències una darrere l'altra. Aquí normalment el que es dona de la gent que s'escapolés a la presó és quan tu tens un permís, doncs ja no tornen, no? De dir, bueno, vostè marxa el divendres, exacte, i torna el diumenge, sí. Però molts d'aquests, hi ha molts doncs, que no tornen, no? Després la policia normalment...
No, aquí estaran les càmeres, no? Ho veurem totes les càmeres.
I per la preocupació de l'Ester...
Això, molt bé, Marc, així m'agrada, així m'agrada, companyerisme. Aquest matí ella ha vingut a la reunió amb el tema del pastilla, sí. Però jo estic molt preocupada per aquest intern d'aquest centre de menors de Barcelona... Que
no, aprofitant... no, un moment, abans de canviar això, dic que tu deies, estic preocupada perquè pot fer mal aquesta persona, el pastilla, pot
sí,
fer mal...
Sí, home, clar, pot fer molt de mal, és molt perillós.
No.
Com que no?
No.
És perillós amb els narcos i amb...
Em van dir...
Ah, no ho sabem, això,
clar,
no ho sabem.
Em van dir, si és un sicari, si ningú paga perquè et peli a tu,
claro,
no és perillós.
No t'ho va fer nada.
Aquest noi haurà de menjar, haurà de pagar-se el que necessiti, nah, i no deu tenir diners.
Això
i no...
ja ho té solucionat.
Clar, igual comença
a fer... Els sicaris són perillosos si tu estàs pel mig,
clar. I allò de les pel·lícules que li canvien la cara...
Ah, sí, home, i tant, clar.
I fan tot de coses, van amb ulleres fosques...
Del tema aquest que deia jo, del centre de menors de Barcelona, en sabem algú, no? Perquè això ens toca més de prop, eh?
Sí, ens toca més de prop, però en principi no hi ha novetat sobre això.
També bueno, preocupa, eh?
Sí, refereix al cas aquell jove doncs, que també va marxar, no?, del centre.
Sí, que anava al dentista, no?, a la Vall d'Hebron, i no s'ha sabut res més.
Tu vas anar a la presó a veure a Rosa Peral?
Sí, eh?
I per on vas entrar?
Jo vaig entrar per la porta.
I per on vas sortir?
Per la mateixa porta.
No que una que estigués oberta.
Vas haver de deixar no. El carnet.
No, però això és interessant carnet, de saber. Sí, això és interessant sí. De saber. Tu, que, quina
via vas filtres? Fer
clar, sí. Tu què hi ha? Què has de fer?
Bé, doncs tu primer necessites el permís del pres, no?
Ah, veus? Jo no puc presentar allà, vinc a veure el pastilla.
T'ha d'inscriure com a familiar.
Ah, com a familiar.
Com a familiar o amic.
Ai,
val.
Marc.
Val? És a dir, perquè tenen la llista no és infinita. És a dir, tu tens un número tancat de
vengo
persones
a veure el
a les
pastilla,
quals
diu.
Pots mantenir aquest tipus de relació, de contacte.
Primer filtre és aquest, vengo a veure el pastilla. I sí. Això qui ho autoritza? Pastilla.
Si tu volguessis anar a veure el pastilla...
Sí, sí. Bueno, ara hauria...
Ara no pot.
Ara
no el veurà.
Ara hauria d'autoritzar el centre penitenciari. Sí.
Vinga, autorització al centre penitenciari. Sí. Jo vaig allà. Vas hola, què tal? Hola, què tal?
El sí. Pastilla t'ha de dir que sí.
T'ha de dir que sí.
Val. I llavors sí. On vaig a parar?
Bueno, vas a parar doncs, en una primera sala on s'esperen tots els familiars. Mm. Sí. Un cop donen l'avís de que ja es pot entrar, aleshores tu lliures el teu DNI, que
DNI?
Es queda en custòdia, també qualsevol tipus d'objecte metàlic, és a dir, és un escorcoll molt curós, no? I molt minuciós. Sí. Bueno, l'aparato, i et miren les butxaques, és a dir, que no portis sí, sí, sí. Absolutament res.
I et fan despullar i tot.
No, home, no.
No, home, no, Quina pel·lícula ha vist? No, això ja és a dins de...
Jo hi vaig anar, ara que pensa, hi vaig anar a la Model a fer un reportatge per quan estava estudiant a la facultat.
Sí.
Vaig fer tot això que s'explica en el Toni ara.
I vas haver d'entrar despullada.
No!
Home, no!
A la Model era més espectacular perquè era més com de Dantes.
Sí, sí. Quan s'obrien les portes, Toni...
No? I grinyolaven, sí, i eren portes
de
ferro.
Era de pel·lícula.
De pelots, no?
Però torna a posar l'avís de la policia a veure si...
L'avís.
Buscamos a este fugitivo apodado El Pastilla. Yusef Mohamed Lerek, de 20 años y 1,88 de estatura, se ha fugado de la prisión de Alcalameco en Madrid. Si lo has visto o tienes alguna información, llama al 091 o escribe a losmasbuscados@policia.es.
El que deu rebre aquest correu de los más buscados.
Oh,
madre
també
mia.
Es pot trucar al 091,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Si tens alguna pista, eh?
I apretar l'atenció en pastilla.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Fins aviat. I si el veus, avís, eh?
Sí, sí, no, ja li dono records.
Truca el primer al Marc, eh? El primer al Marc.
Jo no vull saber res. 5 de la tarda i 8 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
Alguna idea del pastilla?
No. No, la veritat és que no.
Per RAC1 no se l'ha vist, no?
Ai, Marc, sisplau.
Els contagis de grip ja superen el pic de l'any passat, es veu.
Sí, la grip continua a l'alça a Catalunya i des de fa uns dies la incidència és la més alta des de l'inici de la pandèmia de Covid. Ara mateix hi ha 153 casos per cada 100.000 habitants. Tot i tractar-se de les dades més destacades dels últims temps, encara són inferiors a les d'anys anteriors a la pandèmia. Aleshores, la taxa de grip s'havia arribat a situar al voltant dels 350 o fins i tot 400 casos. Per altra banda, també creix el nombre de persones ingressades amb Covid. Ara mateix n'hi ha més de 700 als hospitals, 24 són a les UCIs. Per prevenir les infeccions de les malalties respiratòries, Salut recomana les mesures preventives habituals, com rentar-se les mans sovint, tapar-se la boca quan s'esternuda o es tos i ventilar els espais tancats. L'organitzador de les campanades ultres davant de la seu del PSOE a Madrid finalment declararà demà davant la policia. Ho hem sabut fa poca estona, després que el govern espanyol hagi acusat el PP d'haver perdut el nord per no condemnar els actes de l'extrema dreta Montserrat la nit de Cap d'Any. La vicepresidenta Maria Jesús Montero assegura que els populars ja no són capaços de marcar el seu propi camí perquè estan lligats de mans i peus per Vox. Això després que el PP hagi dit que les imatges a Ferrat on s'apallissava un ninot que simbolitzava Pedro Sánchez no li agraden, però afegint que el culpable n'és el mateix Sánchez. El partit també es defensa amb l'argument de l'I tu més, dient que els socialistes no han condemnat alguns actes a Catalunya on s'han cremat fotografies d'Alberto Núñez Feijóo. Tot això a Madrid i a Catalunya, l'oposició ja carrega contra el grup d'experts designat pel govern que haurà de repensar el model educatiu per prevenir els mals resultats acadèmics. La CUP demana a la Generalitat que no delegui les seves responsabilitats en aquesta comissió. Per això, demà registraran al Parlament una sol·licitud de compareixença de la consellera Anna Simó. Els anticapitalistes critiquen que els noms d'aquests experts no s'hagin consensuat. En un missatge a la plataforma X, el diputat Carles Riera ha demanat mesures urgents pel sistema educatiu, com el 6% del pressupost de la Generalitat o la baixada de les ràtios d'alumnes a les aules, entre altres. La comissió anunciada pel Departament d'Educació haurà de dissenyar les polítiques educatives del futur. Es preveu que a principis de febrer ja emeti unes primeres conclusions. I ara els esports amb Albert Bassas.
L'esport en directe a aquesta hora perquè ja tenim en marxa la 19a jornada de Lliga Primera, la primera del 2024 i la última de la primera volta. Des de les 5 s'enfronten Getafe i Rayo al Metropolitano perquè el Getafe ha de complir la sanció d'un partit de clausura del Coliseum de moment amb empat a 0. Més tard, un quart de 8 es jugarà el Real Societat Alavés i a dos quarts de 10 el València-Vilareal. Demà jugarà el Girona Atlètic de Madrid amb els dubtes de Víctor Siankov i Angel Herrera en el bàndol gironí, segons ha reconegut Mitchell aquest migdia. El tècnic madrileny també ha dit que té la sensació que Aleix García es quedarà a Girona en aquest mercat d'hivern i que no marxarà al Barça. Precisament el club laurana Íñigo Martínez ha pogut treballar avui amb el grup, però té complicat arribar a temps per entrar a la convocatòria per dijous al Camp de les Palmes. En tennis, Rafa Nadal ha reaparegut aquest matí en victòria després de gairebé un any de baixa per lesió. El balear s'ha imposat a l'austríac Tim en dos sets en el torneig a Brisbane. I tot plegat el dia que Jennifer Hermoso ha declarat a l'Audiència Nacional ratificant que el petó que li va fer l'expresident de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, no va ser consentit, tal com ja havia declarat ella mateixa anteriorment davant la Fiscalia.
I pel que fa al temps, s'han escapat quatre gotes en alguns sectors de Ponent i es poden repetir les properes hores, però en cap cas seran precipitacions importants. Demà els núvols seran abundants i a les comarques de Lleida poden tornar a aparèixer alguns plogims. Ens llevarem clarament amb menys fred que avui, sense glaçades, i al centre del dia l'ambient serà més suau, sobretot en comarques interiors.
Versió RAC 1.
Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tanca els ulls. Imagina't aquest any que començarà ara. El somni que t'agradaria fer realitat. La nova llengua que t'agradaria aprendre. O el tutorial que et farà descobrir un hobby nou. Totes les possibilitats que arriben amb l'any nou. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès fer realitat tot allò que imaginem, ara més que mai, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer. En els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos. Bon any. Un petó.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala! Nike! Wala! Adidas! Wala! The North Face! Wala! I moltes més. Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara una selecció de calçat esportiu d'Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif i moltes marques més al 30% de descompte. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. Feliç 2024.
Versió RAC 1 amb Marc Serri.
pràcticament un quart de sis de la tarda. D'aquí una estona, senyor Marcelí, una cosa molt important, que és la possibilitat de pluja celebrada per tothom.
A través de què? De quin sistema?
Després l'explicarem, el sistema de les cebes.
Home, aquest és l'infal·lible.
Aquest és l'infal·lible, que apunta grans tendències de pluja, però amb una predicció més concreta. Es parla de pluja el dia 5.
El dia de la cavalcada?
El dia de la cavalcada.
No.
Sí.
No seria el dia.
El dia de la cavalcada.
Indicat, eh? O se'ns mullaran les sabates.
Clar, o sigui, posats a ploure...
Els reis.
Posats a ploure que plogui quan sigui. Ara, clar, mala sort també que sigui el dia de la cavalcada.
Que plogui després de la cavalcada. Sí,
no, a veure, la pluja molt benvinguda, però arriba en un moment... vaja.
No, si fa de mal fer.
Fa de mal ploure. Sí, és una mica. De seguida en parlarem, però abans... Una altra qüestió que en el seu moment també va ser molt polèmica. Ja fa 25 anys de vida de l'euro. L'1 de gener del 99 es va introduir als mercats financers com a moneda comptable, tot i que no va ser fins al cap de 3 anys, el primer dia del 2002, que vam tenir per primera vegada euros a les butxaques. Que si us en recordeu, una cosa que feia molta il·lusió a la gent. El caixer automàtic, eh? Has de treure euros. Sí, sí.
La novetat.
25 anys després volem fer-ne balanç perquè ha estat positiu per algunes qüestions i si ha estat negatiu per algunes altres. I també quina fortalesa té la moneda europea ara mateix. Tot això ens ho respondrà el Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i autor de La setmana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos en aquest dia 2. Com ha anat l'inici d'any? Tot bé de moment?
Tot bé, de moment.
Perfecte.
Celebrant que torni a estar el senyor Marcelí aquí.
Sí, nosaltres també ho celebrem, sí, perquè...
Molt contents.
No he estat gaire catòlic.
No, ha fregat la mort.
Sí.
Te'n recordes del primer bitllet que vas tenir d'euro, Xavier, a les mans?
No.
No, eh?
No recordo.
No eres d'aquells que vas anar a treure el caixer automàtic?
A la mitjanit.
Molta gent ho va fer, sí, molta gent ho va fer. Sí, el mateix dia.
És que jo visc a Nova York, jo no vaig poder sortir corrents a buscar euros, no.
Clar.
Però quan vaig arribar, no sé si vaig arribar al març o a l'abril, o quan em tocava arribar, doncs vaig veure els euros, però vosaltres ja estàveu acostumats. Clar,
però és que allò era Cap d'Any, no? Sí, allò era Cap d'Any, sí. Molta gent estava de revella aquí i la gent aprofitava al final de la revella per
tenir... Després de la revella buscava euros, corrents.
Sí.
Però esclar, aquí heu d'estar pendents, Amèrica, a mirar el número del bitllet, perquè tots els bitllets tenen el mateix color. En canvi aquí, com que tens colors diferents, ja saps el bitllet que és.
Sí. És molt complicat mirar el número, eh? De fet, és...
Bueno, hi ha la cara d'una persona que no sé mai qui és.
Bueno, no sé si és... Ganes diferents, home, no cal que siguin colors diferents. Ja es veu, amb un $5, veus un 5, el $10, veus un 10. No estan amagats els números, no són... No, a veure, no costa gens distingir.
Bueno, els propis americans...
No calen coloraines.
Hi ha moltes cares que no les saben, perquè recordem que el musical de Hamilton, doncs molta gent se sorprenia, no?, de quina cara hi havia el bitllet. Vull dir que no sé si... Suposo que això es deu ensenyar a les escoles, m'imagino, Xavier, als Estats Units. Les cares que surten als bitllets.
Bueno, qui són cadascun dels presidents o de la gent que hi ha als bitllets? Sí, són personatges històrics i per tant s'ensenyen a les escoles, però a distingir els diferents bitllets no cal de l'escola, no s'ha de ser massa llest. Són molt diferents, tenen tots la mateixa mida. Si vosaltres aquí teniu més, diguem, mides diferents, sí, i colors diferents.
Sí.
Nosaltres aquí als Estats Units tenim, tots els bitllets tenen la mateixa mida, tots són del mateix color, tots són verds, o verds per una banda i grisosa per l'altra, però sí que tenen una cara diferent, no? I sobretot tenen números diferents, vull dir, només cal mirar el número i veus que hi ha un 10, que hi ha un 5... O un 1, perquè nosaltres la unitat la tenim en bitllet. Vosaltres ho tenim en moneda, un euro és moneda, però nosaltres tenim bitllet.
Bitllet d'un dòlar. Això, diguem, fora de guió, no sé si ho saps, la circulació de bitllet continua sent important als Estats Units o també s'ha anat quedant substituïda? perquè aquí cada vegada
cada vegada més la gent fa servir mitjans electrònics, no? De fet, vam començar, els Estats Units van anar molt més endavant que la resta del món amb les targetes de crèdit, i això fa, de fet, que els Estats Units ara mateix estigui retrasat amb els pagaments per telèfon, no? Perquè la gent ja està tan acostumada a les targetes que les economies com la Xina, per exemple, que tenen, que no feien servir targetes, doncs han passat directament a l'iPhone, no? I ara hi ha sistemes de pagament a través del WhatsApp i a través de les aplicacions de telèfon que la Xina són molt més, a la Xina o a Brasil, per exemple, són molt més populars que no pas les targetes de crèdit. És a dir, que aquestes economies que anaven més retrasades han fet un salt, no? Un salt de la granota, i han passat per davant, han deixat d'utilitzar una tecnologia que són les targetes de crèdit, mentre que als Estats Units, com que la gent ja li va bé les targetes de crèdit, doncs no cal passar-se el telèfon perquè ja estan acostumats. Però en qualsevol cas, tant els uns com els altres, doncs van en la mateixa direcció, que és dels papers cada vegada menys, papers i monedes cada vegada menys.
A mi em sorprèn l'ús del telèfon mòbil, ho veig molt a Catalunya, no sé si us heu fixat, sí. Però hi ha molta gent pagant amb el telèfon mòbil, acostant el terminal físicament, sí,
també,
al detall.
Sí.
I pagant directe. I l'altre dia una persona m'ha explicat, molt pràctic, diu, perquè, per exemple, m'han arribat càrrecs que jo no he fet, i com que la targeta que tens al telèfon mòbil és una targeta virtual, és un moment anul·lar aquella targeta i generar-ne una de nova. Dic, home, t'hauràs d'esperar una setmana que t'enviïn la targeta nova. No, al moment.
La
canceles i llavors en tens una de nova en res. I la gent que paga amb el mòbil, amb el rellotge.
També, sí,
molta
sí,
gent
sí,
que apropa el rellotge al datàfon.
Això són conscients que això s'ha acabat, la privacitat? És a dir, tothom, des del banc o qui sigui, pot saber on ets, on has comprat, què has comprat, què t'has gastat, què no t'has gastat. O sigui, privat, zero, eh?
Però també és molt pràctic, no? Perquè avui dia anar a treure diners a un caixer...
Però què t'estimes més, practicitat o privacitat?
Jo, privacitat.
Home, senyor Marcelí, l'evidència demostra que a la gent no li importa la privacitat. Perquè ho fa servir les targetes, molt poca gent fa servir calés. La gent que té coses a amagar, aleshores aquesta sí que pateix, perquè dius, ostres, que el feiner sabrà on sóc, o el feiner li dirà al ministre d'Hisenda que...
Evidentment que li dirà.
Exacte, clar que li dirà, però llavors si et preocupa perquè estàs amagant coses, aleshores sí, tens un problema.
No per amagar, senyor Salé Martín, sinó perquè ningú no ha de saber res del que faig jo, d'on compro pa, d'on compro el diari, ningú no...
Però vostè es pensa que el senyor Feiner va mirar què fa el senyor Marcelí? Mirar els comptes? Anirem a mirar on ha comprat el senyor Marcelí.
Senyor Salé Martín, si el senyor Feiner té ganes de tocar el vora viu perquè la ministra li diu toqui el vora viu al senyor Marcelí, aniran a buscar-me això.
Però aleshores ha de viure completament desconnectat. No pot tenir correu electrònic, no pot tenir xarxes... Ara, també és veritat que vés a un caixer automàtic aquí a Catalunya i tira't unes quantes hores, eh? Per treure diners sí funcionen, eh? Perquè de vegades hi vas i no funcionen.
A més, tothom sabrà que has tret calés.
També, sí.
Mira, ara pensarem...
Els calés no poden als cels. Els calés, tu vas anar al caixer i llavors el senyor Feiner et dona calés i llavors dirà el senyor Marcelí, el dia 14 a les 6 de la matí estava en el caixer... I vés a saber què feia el senyor Marcelí al carrer Bailén, traient calés a les 6 del matí.
I al carrer Bailén, no sigui de qualsevol carrer.
Tot just al carrer Bailén.
Tot just.
Però no sabrem què me'ls he gastat.
No, això és veritat. Això és veritat.
Bueno, ara els companys...
No, clarament, els diners tenen els diners són un dels pocs actius que hi ha avui dia... que tenen una característica, que és la anonimitat, eh? Gairebé tots els altres actius, una acció de Grífols, un bo de l'Estat o qualsevol cosa, has de posar el teu nom i tothom sap que el tens tu.
Ara.
Els diners no són anònims i per tant pots fer transaccions anònimes, i per això les pel·lícules, diguem, quan algú va i compra drogues o fa coses il·legals, no paguen amb la targeta de crèdit, perquè llavors ho sabria el feiner. Ho fan amb la típica maleta plena de bitllets perquè segueix sent un mitjà anònim. Aleshores, la gent que et fa, que vol seguir, diguem, tenint conductes que ningú sàpiga on han estat, doncs haurà de fer servir, seguir fent diners, però és més complicat, perquè clar, els diners els has d'anar a buscar al banc, doncs has de fer un viatge al banc, treure calés, després gastar, després quan se t'acaben tornar al banc has d'anar fent viatges i viatges, i molta gent que no té problemes per, diguem, perquè ningú sàpiga, diguem, que on has gastat els calés, doncs simplement agafen el telèfon o la targeta de crèdit, l'ensenyen a l'operadora de la botiga i pim pim es paga i, no, i t'estalvies viatges al banc. Llavors la gent ha de triar, jo crec que el senyor Marcelí ho deia correctament, diguem, què t'estimes més, no? Doncs la gent que s'estima més ser anònima, doncs preferirà anar amb calés, i la gent que li importa l'anonimitat molt poc però el que vol és la practicitat, doncs faran servir targetes de crèdit o les noves aplicacions de telèfon.
Però ara, com passa en aquest programa, havíem de parlar de l'euro, ara en parlarem, però veig que els oients s'han enganxat també amb aquest tema. Penjarem una enquesta, us preguntarem com esteu pagant, ara la penjarem, més que res per, m'imagino que sortirà un gran nombre en targeta de crèdit, ja veurem, però també afegim a través del mòbil, veurem, dels oients que tenim, quan s'han animat ja amb el mòbil. Però per acabar amb aquest tema, Esther, sí, em deies...
Sí, Xavier, tenim una pregunta per tu. El Joan ens ha enviat un correu electrònic i ens diu el següent. Li podeu preguntar al senyor Salamartín, al professor, si és bo que desaparegui el diner físic?
Però bo, depèn de per qui, per la gent com el senyor Marcelí, que vol que ningú sàpiga on és dolent. Per la gent que, diguem, no li importa, diguem, perdre l'anonimitat i pel que vol és practicitat, doncs aquesta gent no li importarà. I, diguem, no es pot respondre d'una manera si és bo o és bo per uns i dolent per altres. Jo, bàsicament, no faig servir calés amb efectiu. Sí que em faig servir. De fet, quan vaig a països estranys, no? Viatjo a països que no saps si trobaràs caixers, si els caixers són de fiar, si t'atracaran quan estàs sortint del caixer i tal i qual, aleshores sí que porto dòlars en efectiu, però tret d'això és que ni tan sols el pàrquing, que abans pagaves amb les monedetes als pàrquings, ara ja tens aplicacions per pagar.
Atenció al que està passant, eh? O sigui, acabem de penjar l'enquesta, de moment ha votat poca gent, però això anirà pujant, guanya que la gent està pagant amb el mòbil. És a dir, hem superat ja la targeta.
Els joves... La gent jove, sí, sí, que els grans estan treballant, no?
Són gent que... Un 66,7% diu que paga amb el telèfon mòbil i un 33,3% amb targeta de crèdit.
Bueno, teniu aquí l'enquesta penjada, ja anireu fent. Després ho repassarem. A veure, parlem del...
I el mòbil té un altre avantatge, que el vam discutir fa un parell de mesos, que en els bancs, els que donen les targetes de crèdit, en aquest país no hi ha molta competència. I llavors es posen d'acord, per exemple, per no pagar interessos en els dipòsits. Uh-huh. O sigui, si vas a la caixa i dius, escolta'm, si a la Lagarde pujar els tipus d'interès 4%, de 0 a 4, i els tipus d'interès que vosaltres cobreu a les hipoteques els heu pujat d'una manera brutal, per què carai no esteu pagant pels dipòsits? Què passa aquí? Com és que no? I la raó és que en aquest país no hi ha competència. Però hi ha molta competència, per exemple, amb el tema de les aplicacions. I als Estats Units ja hi ha moltes aplicacions, per exemple, Apple, que no és un banc, té un compte en el telèfon en el qual et paguen el 4,5%. Uh-huh. 4,5%, és a dir, si jo en lloc de tenir els calés a la caixa o en el Citibank o en el Chase Manhattan o en algun banc d'aquí de Nova York, doncs els poso els calés a Apple, em paguen el 4,5%. I això crec que serà bo en el sentit de que trencarà aquest poder massa gros que tenen els bancs a Espanya, que els hi permet això, forrar-se d'una manera espectacular quan pugen els tipus d'interès, a base d'ells cobrar més, pujar els tipus d'interès que cobren, però en canvi no pujar els tipus d'interès que paguen, que això és una cosa insòlita. I és una cosa insòlita perquè no hi ha competència. A la que vingui la competència d'aquestes altres aplicacions, és a dir, vindrà competència de fora dels bancs, aleshores això obligarà els bancs a beneficiar més en els clients i per tant serà una cosa bona que hi hagin aquest tipus de sistemes alternatius als que proposen els bancs.
Bé, ja en parlem un altre dia, però hi ha formes de pagament molt d'èxit, com Revolut, aquestes targetes que pots portar quan vas a l'estranger, d'aquests bancs, aquests neobancs internacionals, podríem dir-ne, però que molta gent les ha utilitzat per moure criptomoneda amunt i avall. En fi, és un tema molt interessant, molt interessant. Bé, com deia, us deixem l'enquesta aquí penjada, aquí la gent va opinant sobre si paga d'una manera o d'una altra. Curiosament, insisteixo, continua guanyant que la gent està pagant amb el mòbil.
Ara el 52,4% sí, sí, sí. Per contra, el 38,1% diu que paga amb el telèfon mòbil i després hi ha un 9,5% d'oients que diuen que paguen amb diners.
A veure, avui en dia 350 milions de persones de 20 països fan servir l'euro com a moneda principal. Això són 25 anys de l'euro. Xavier, moda de... En fi, de reflexió, qüestions positives i negatives de 25 anys d'aquesta moneda. Amb què et quedaries?
Bé, jo diria que els arguments econòmics que es van donar al principi han estat certs.
Sí.
Els arguments polítics que es van donar a favor de l'euro no han estat certs. Deixem que m'expliqui.
Sí.
Arguments econòmics, hi havia una batalla entre dos punts de vista. Un que deia que a la que li traiem el poder en el Banco d'Espanya, el Banco d'Itàlia i els bancs aquests nacionals que són i que eren incompetents, que venien de tenir una inflació descontrolada del 20, 25, 30, no arribava a 30, però gairebé 30% als anys 70, i en lloc de tenir la inflació, aquests bancs desbocats, donar-li el poder en els bancs, en el Banc Central Europeu, que serà... Sí. Dirigit per gent d'ordre, no? Amb el cap quadrat, alemanys i gent de bé, gent que no es deixarà portar, que no imprimirà diners, que pujarà els tipus d'interès sense por el dia que la inflació es dispari, etc, etc. És a dir, si li traiem el poder als espanyols i li donem als alemanys, per dir-ho així de manera bruta,
sí.
Doncs la inflació baixarà. I això ha passat. El Banco d'Espanya ja no controla els diners que hi ha a Espanya, ja no controla els tipus d'interès que hi ha a Espanya, això ho controla el Banc Central Europeu, i la inflació, fins i tot en aquest darrer any, en el que hi ha hagut, s'ha disparat la inflació, no s'ha disparat d'una manera tan espectacular com es va disparar als anys 70 i com segurament s'hagués disparat si la inflació, els diners els controlés el Banc d'Espanya, i de fet ha baixat rapidíssimament. La inflació ja no és un tema de debat, fixeu-vos, fa un any estàvem tots preocupats i tothom parlava tot el dia d'inflació, avui dia és un tema que més o menys sembla que està controlat, més o menys ha sortit de les tertúlies del Basté, no? I per tant, escolta'm, ha estat un èxit en tema del control de la inflació, tal com deien els economistes. Hi havia altres economistes, entre els quals era jo, que deia que compte que això és veritat, que la inflació baixarà, però que introduirem un problema gravíssim, que és que tots els europeus hauran de tenir la mateixa política monetària. Tots els europeus vol dir a la vegada els espanyols, els italians, els grecs i els portuguesos, però també els alemanys, els finlandesos i els holandesos, que són gent molt diferent, i que tenen cicles econòmics molt diferents, i que pot passar que en algun moment els del sud tinguin una crisi i necessitin que se'ls ajudi, necessiten que els tipus d'interès baixin, perquè es pugui demanar prestat, perquè la gent pugui comprar més, per accelerar l'economia, però que els del nord no estiguin en crisi. I que, clar, com que ens hem de posar d'acord, aleshores qui guanyarà? I segurament qui guanyarà són els ortodoxos del nord, del cap quadrat, que diran, escolta'm, que es fotin els del sud i nosaltres anem a la nostra i no baixem els tipus d'interès encara que els interessi en els del sud. I això, ara ja ens n'hem oblidat, però tot això ho vam patir i molt els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. Una crisi que va començar al mateix temps als Estats Units i Europa. Als Estats Units es va acabar el 2008, és a dir, en 6 mesos s'havia acabat la crisi. A Europa, l'any 2013, és a dir, 5 anys després, encara estàvem patint la crisi. I tots recordareu què va passar. Els països de la perifèria, els que eren educats els anomenaven perifèria, els que no eren educats els anomenaven els pics, que són les inicials de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, però que també vol dir porc en anglès.
Sí,
doncs en els pics, diguem, els del nord deien, escolta'm, que es fotin, oi que han estat de farra durant anys, oi que han estat aquí malgastant durant anys,
perquè els hem de pagar la festa, no?
Exacte, nosaltres no pagarem la festa, és a dir, el que hem de fer és austeritat, recordeu tot això, la Merkel dient austeritat i els holandesos dient austeritat i els de Finlàndia dient austeritat i escolteu, i la crisi va ser molt més dura i molt més llarga perquè en aquests moments de crisi el que tu segurament hauries de fer és no només baixar els tipus d'interès sinó fer que la teva moneda sigui més barata, és a dir, devaluar la teva moneda, si tu devalues la teva moneda, els teus productes són més barats a la vista dels estrangers, per exemple el turisme espanyol seria més barat a la vista dels estrangers i per tant vindrien més turistes i per tant la crisi s'alleugeraria, però tu no pots devaluar la moneda perquè respecte als alemanys perquè els alemanys tenen la mateixa moneda que tu i per tant sempre un euro alemany és igual que un euro espanyol i per tant no es podia devaluar i el fet de no poder depreciar la teva moneda va fer que la crisi fos molt més llarga i molt més profunda del que va ser. Tot el patiment que va haver-hi els anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 ens els haguéssim estalviat si haguéssim tingut una moneda diferent. Per tant, els arguments econòmics jo crec que es van complir, tant els que deien que la inflació baixaria, és veritat, ha baixat, i els que deien que les crisis econòmiques serien més llargues i més profundes també s'ha complert, per tant aquí ningú s'ha sorprès, el que ha sorprès per mi és l'argument polític. Perquè jo era del club del segon, el segon club, el que deia que compte que les crisis seran cada vegada més profundes,
sí.
Doncs a mi, quan jo ho deia, això als anys 90, quan s'estava discutint si era bo o era dolent a l'euro, a mi sempre se'm va dir, no, és que vostè no entén res, professor d'economia, això no és un tema econòmic, això és un tema polític, Europa necessita l'euro perquè això ens portarà pau. L'objectiu d'Europa ara mateix és que els europeus doncs siguem amics els uns dels altres i per això tenim aquests programes, diguem, educatius en els quals els estudiants van d'un lloc a l'altre perquè es coneixin, no? I es coneixin bé, i això que molts que s'anomena Erasmus, però que molts anomenen orgasmus, perquè bàsicament el que volem és que siguem, diguem, amics, no? En profunditat, i això portarà que evitem futures guerres, tot això d'Europa, recordeu, va ser dissenyat just després de la Guerra Mundial i havíem d'evitar com fos que els europeus tornéssim en guerra, i el que volem és una cosa política. Si la crisi és més greu o menys greu, això és una cosa secundària. Lo important és que tots ens sentim part de la mateixa família.
Exacte.
I tenir la mateixa moneda farà que tots siguem de la mateixa família. La realitat ha estat molt diferent. Perquè per culpa d'això, per culpa de que tenim la mateixa moneda, recordeu com parlàvem uns europeus dels altres europeus, Els espanyols i els grecs i els italians i els portuguesos i els irlandesos durant la gran crisi del 2008 del 2013, recordeu com parlaven dels alemanys, que aquests cabrons ens obliguen a fer austeritat, que per culpa d'aquests nosaltres estem patint molt més, i ells parlaven igual de la gent del sud, deien aquests malbaratadors, els grecs que estan tot el dia fent bodes de 6 dies i gastant tota la pasta que els hi donem als alemanys, això no pot ser, és a dir, que per culpa d'això jo crec que els europeus han arribat a nivells de desconfiança els uns amb els altres que són exactament el contrari del que se'ns deia que passaria. I això hem d'anar molt en compte perquè s'ha convertit gairebé en, com Europa s'ha convertit com en l'ase dels cops, qualsevol cosa que el govern d'Espanya no vol fer, sempre té l'excusa, no, és que m'obliga Europa, és que jo no vull fer-ho, jo estic a favor vostre, però els europeus m'obliguen, i això el que està generant és menys concòrdia i no pas més concòrdia, que si el que em deien a mi fa 30 anys, quan parlàvem d'això era veritat, doncs resulta que estem aconseguint exactament el contrari del que ens deien que volien aconseguir.
De tot aquest debat, jo en recordo, vaja, ara que deies les tertúlies del Basté, hi havia un concepte que va fer molta fortuna, que era l'Europa de les dues velocitats. Que m'imagino que feia referència al que ens explicaves ara, no? Doncs un tipus de països que van a una velocitat i un altre tipus de països que van a una altra. Si s'hagués implementat, això hauria ajudat en alguna cosa, en aquesta anàlisi que ens acabes de fer?
Jo crec que dos velocitats, el que volia dir era dos euros, eh? L'euro del nord i l'euro del sud.
L'euro pobre i l'euro ric.
Exacte. Diguem, tots a la mateixa velocitat o a la velocitat que pugui cadascú, però amb dues monedes diferents. Això jo crec que hagués empitjorat el primer problema, si Itàlia, Espanya, Grècia, Portugal i potser França haguéssim tingut un euro diferent del que tenen els alemanys i la gent de la Lliga Hanseàtica, doncs escolta'm, segurament doncs haguéssim tingut una inflació superior, no hagués estat tan bèstia com si Espanya hagués estat sola, no hagués estat als anys 70, però sí que hagués estat pitjor del que hem tingut fins ara, però per altra banda segurament haguéssim tingut unes crisis menys profundes, perquè el que hagués passat just a l'any 2008 hagués estat que l'euro del sud s'hagués devaluat en relació a l'euro del nord, això hagués abaratit els productes grecs, italians, espanyols i francesos i portuguesos i potser irlandesos en relació als del nord, per exemple si el nostre euro hagués estat més barat, doncs haguéssim vingut més turistes a gastar molts més calés aquí i això ens hagués fet que sortir de la crisi molt abans. Per tant, haguéssim empitjorat un problema, però haguéssim arreglat un altre. Però aquí la solució de veritat era no dos euros, sinó una unificació fiscal. Una unificació fiscal. Fixa que els Estats Units són igual de grans que Europa, i igual de diversos. Quan hi ha una crisi a Nova York, no hi ha una crisi a Califòrnia. Per tant, això que ens va passar a Europa l'any 2009 ja passa als Estats Units sempre. Passa sempre que el sud té crisi i el nord no, perquè els Estats Units és un país que és com un continent, no? que gairebé té tants habitants com Europa i és igual en territori que Europa, i llavors la pregunta és per què allà sí que funciona el dòlar, doncs la raó per la qual funciona és que tenen un sistema fiscal únic. Tu imagina't que Espanya i Alemanya tenen el mateix sistema fiscal, és a dir, que tots paguen el mateix tipus d'impostos, sí. I que tenim, per exemple, per posar un exemple, el sistema d'atur comú, la despesa pública comuna. Llavors imagina't que hi ha una crisi a Espanya. Si hi ha una crisi a Espanya, però no a Alemanya, és a dir, com el 2008, què passa? Doncs que els espanyols, automàticament, simplement perquè tenen crisi, si són una mica més pobres, paguen menys impostos. Sabeu que els impostos són progressius. Quan menys diners tens, menys pagues proporcionalment. Val? Per tant, Espanya s'empobreix i pagaria menys impostos a Europa. Al mateix temps, com que hi hauria un atur molt més alt a Espanya, automàticament hi hauria molts diners que vindrien d'Alemanya cap a Espanya a pagar els aturats. I fixa que automàticament pagues menys, cobres més i per tant automàticament hi ha una transferència sense que ningú hagi de votar res. Sense que ningú hagi de votar res. Què és el que passa quan hi ha una crisi a Alabama però no una crisi a Nova York? Segurament si ens preguntessin a Nova York, vinguessin a fer una enquesta i haguessin de votar a dir, escolta, voleu pagar calés als d'Alabama? Segurament molta gent diria que no, per les mateixes raons, que són uns vagos que no treballen, que estan tot el dia de festa, i en canvi a Nova York estem tot el dia treballant, res de pagar. Però com que no se'ns pregunta perquè és automàtic, doncs la cosa funciona tranquil·lament. Doncs si això ho féssim a Europa, els finlandesos no haurien de votar de donar calés als espanyols quan els espanyols estan en crisi. Passaria automàticament. I per tant, el que s'hauria de fer és tenir un sistema fiscal europeu, cosa que no tenim, cadascú té el seu sistema fiscal. Espanya té els impostos espanyols, Itàlia té els impostos italians i Alemanya té els impostos alemanys. No hi ha un impost europeu i una despesa pública europea gran. Hi ha una despesa pública europea, però és diminuta, gairebé no compta, diguem, no hi ha un sistema fiscal, un impost federal com tenim als Estats Units. I això fa que, clar, quan hi ha una crisi a Espanya, se'ls hi preguntin als finlandesos, voleu pagar-los als espanyols? I tothom, no, que fotin autoritat, que pateixin, que han estat de farra masses anys. I per tant, això és el que causa, és, primera, que no s'arregla la crisi, i segona, crea la discordància que ens havien dit que desapareixeria. És a dir, que té, que causa tot tipus de problemes. El problema de fons és que es va començar la casa per la teulada. Els Estats Units va començar com un sistema d'unitat fiscal i després va venir la moneda única. Aquí ho hem fet una mica al revés. El problema és que només ens en recordem d'això quan hi ha una crisi. Ara ja ningú parla d'això. Quan va haver-hi la crisi tothom parlava que els europeus haurien de demanar prestat tots a la vegada, que s'haurien de posar impostos tots a la vegada. Tothom parlava de maneres de fer-ho, però no es va fer, va desaparèixer la crisi, el tema ha desaparegut, i d'això ens tornarem a recordar un altre cop quan vingui una nova crisi, però aleshores encara no haurem fet els deures.
Sí, que tenim una miqueta una moneda d'aparador, vols dir? Perquè quan la necessitem realment, m'estàs dient que aquesta solidaritat ni existeix ni se l'espera.
Exacte. Exacte, no sé si dir-li d'aparador, però sí que no és funcional. Perquè, clar, també va passar una altra vegada amb el Covid, que ens vam negar a ajudar-nos els uns als altres. De fet, ens robàvem els respiradors els uns als altres.
Sí, senyor.
Mascaretes.
Sí,
una cosa espantosa, no? Però al final, en el tema del Covid, es van fer aquests fons Next Generation, que, curiosament, ens van posar d'acord els europeus per donar... amb anys de retard, o sigui, van passar més d'un any des de que havia començat el Covid, quan els americans ja havien fet tres vegades el fons Next Generation i els havien repartit i tal. Aquí vam aconseguir el fons Generation, que es van començar a repartir, diguem, quan la crisi ja s'havia acabat, quan el Covid ja havia desaparegut, però curiosament sí que vam aconseguir, doncs, que Europa demanés prestat de manera unificada per repartir calés en les zones que més havien patit. Això ho vam aconseguir a través de diguem, després del Covid, no de la manera eficient que havia de ser, no a temps, no vam salvar els milers de restaurants que van haver de tancar per culpa de que no vam ser prou flexibles, la crisi va ser més profunda del que hauria estat altrament, però potser sí que va començar la llavor, es va plantar la llavor a poder tenir una política fiscal més unificada. Jo crec que fins que no tinguem política fiscal unificada seguirem tenint crisis molt més, de molta més volatilitat que no pas altres països amb els quals competim, com per exemple els Estats Units, però que, gràcies a Déu, el tema de la inflació estarà més o menys controlat.
Doncs fins aquí els pros i els contres de l'euro en aquest aniversari que hem comentat amb el Xavier Sala i Martín. Acabarem tal com hem començat, perquè crec que és un tema que amb el Xavier podríem buscar la millor manera de parlar-ne, que és el pagament, perquè veig que ha interessat molt els nostres
molt,
oients.
Moltíssim.
Amb una resposta, per mi, sorprenent de com està pagant la gent amb un tant per cent molt alt de les noves tecnologies, ara ens ho explicarà l'Ester, i amb gent, senyor Marcelí, que ens renya dient que no tinguem prejudicis a l'hora de pensar que la gent gran paga tothom amb diners, que tenim avis que ens escolten pagant amb el mòbil, amb el mòbil, i amb el telèfon.
No parlo d'edat.
I amb el rellotge, volia dir.
Realment, senyor Marcelí, la targeta...
Sí, però...
Digues,
hi ha avis, però a veure, segur que proporcionalment les dades demostren que proporcionalment no paguen, els avis no paguen amb diners.
Segur.
No? El diners només paga el senyor Marcelí, però els avis segur que paguen desproporcionadament més amb targetes que no pas amb mòbil.
Home efectiu, també, està clar.
De fet, és que la targeta és el sistema preferit pels nostres oients, amb un 45,4%.
Ah, s'ha canviat, eh?
Sí.
Però ha seguit molt de prop, eh?
Hi ha hagut un salt. El mòbil és l'opció escollida en el 37% dels casos i finalment el 17,7% en efectiu. I hi ha molts comentaris de gent gran que a més interpel·len una miqueta també el senyor Marcelí. Yeah. Veig, per exemple, un missatge, sempre, des de fa molts anys, pago amb el mòbil i darrerament amb Smartwatch. I també tinc gairebé 70 anys, senyor Marcelí, li diu... Ens hem de modernitzar, animis.
És jove. Mira, i ara només us diré una cosa, que són les pel·lícules de ciència-ficció que s'acaben totes malament.
La pura veritat.
La pura veritat. Com que sabran amb què et gastes els quartos a cada 5 minuts, te diran, vostè ja s'ha comprat uns calçotets, no es pot comprar uns altres calçotets fins d'aquí un mes.
No, home, no.
I festa fuma.
No és fàcil.
I això és el que passarà. I si no, el tiempo.
Xavier, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau, bona tarda. Fem una pausa i de seguida aclarim si plourà o no.
Qui diu uns que els hotels diu...
Una altra cosa, sí, una colònia.
Va posar un exemple, vaja.
Dic, de seguida aclarirem què passa amb la pluja a la cavalcada i parlarem d'aquest famós sistema que avui se n'ha parlat a tot arreu, de la previsió del temps amb...
el calendari de la ceba.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Arriba a Barcelona el musical de Los Chicos del Coro, de la mà d'AMR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb Los Chicos del Coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Pinchazos 24 Hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 Hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Rèquiem de Mozart. Gaudeix d'una de les obres capdals de la música, sota la batuta de Carlos Ágreda i amb el cor Madrigal. Dissabte 13 i diumenge 14 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc de vets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Bé, reproduint el camerino dels germans Marx, ara mateix del...
La cubana, això.
La cubana també. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos,
Abel. No, home, encantat.
Amb pantalons curts, que ha arribat a l'estudi.
Sí, fins als 50.
Atenció, perquè ara sabrem quin temps ens acompanyarà aquest 2024. Ens espera neu a l'hivern.
Però això s'ha de fer, la nit de cap d'any.
Anem tard, oi, senyor Marcelí?
Sí, però ara ho explicarem. Ens espera neu a l'hivern, pluja a la primavera i l'hivern, i un estiu i una tardor de sequera. Neu a l'hivern, pluja a la primavera i l'hivern, i un estiu i una tardor de sequera. Aquesta és la predicció que ha fet el meteoròleg aficionat Josep Grabulosa amb la prova de la ceba, que és una tradició ancestral que es continua fent a moltes cases de pagès i que es fa només amb ceba i sal. Avui volem saber una miqueta com ho podem fer a casa nostra, si és que ho volem fer, i per això saludem el Josep Grabulosa, que ja ens escolta. Senyor Grabulosa, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Es reafirma vostè en la seva previsió?
Sí, vull dir que aquests segons que eren aquests dos, el gener i el febrer cauran 50 litres cada això, però serà en forma de neu perquè l'escalfoll de la ceba té els darrere, però tota la primavera plujosa, fins al mes de juny, l'estiu sec i tardor seca, però al final d'any vindrà una tormenta forta que al final, el desembre serà neu, no com aquest any que no n'hi ha, l'any que ve, a partir del novembre, estarà tot nevat impressionant, és el que diu la ceba aquest any.
Però esperar, fins al final d'any hem d'esperar?
Sí, home, clar, és la previsió de tot l'any.
Són molts mesos, eh?
Però tota la primavera plujosa.
Clar, això li anava a preguntar, dic, la propera pluja, segons el calendari de la ceba, quan apareix?
La forta, el mes de març.
Ah, mes de març. Portar,
sí, 150 litres el mes de març i aturant. El mes d'abril cauran uns 100 litres. Però el mes de maig i juny, 200 litres cada mes. Mm-hmm. Impressionant. Esperem que plenem tots aquests records que tenim buits i en revinguin les fonts per l'estiu, podem veure aigua tranquil·lament.
I li anava a preguntar, aquesta primera ploguda que vostè veu és amb intensitat forta?
Sí, sí. Tots aquests mesos seran pluja, molta pluja.
I generalitzada o alguns punts...
Sí, jo crec que sí. De tanta pluja vol dir que entraran per llevants, i si entra per llevants ja estem salvats. Sí.
Carai, escolti'm. A veure, tot això és en base al que s'anomena el calendari de la ceba. Ens podria explicar com es fa?
Sí, bé, això és agafar una ceba aquests temps...
Mira, fem una cosa, senyor Grabulosa, com que en tenim un aquí a l'estudi i hem muntat tot un set del calendari, mentre vostè ho va explicant, l'Abel Caral ho anirà tallant amb cura. Sí, sí, i això en farem un vídeo que ho penjarem a les xarxes, perquè tothom que vulgui fer-se aquest calendari a casa, doncs ho pugui fer.
Això fa plorar a Déu i per això plou.
La ceba que ha de ser de Figueres? Quin tipus de ceba?
Sí.
De Figueres?
Sí, un tipus de ceba de Figueres. Es agafa, la gent, aquella gent d'aquell temps, depèn del que els deia la ceba, plantaven, o plantaven un pest o l'altre, vull dir que la feien servir, agafaven la ceba, que la guardaven, ha de ser una ceba que no hagi regat, que no sigui d'invernadero, perquè no funciona.
De quilòmetre zero?
De quilòmetre zero ha de ser plantada a l'hort, que no l'hagi regat ningú, i la plantava allà i ja guardava. I com recollien les cebes i agafava la millor. A la part vermella la deixem per l'estiu, la partim pel mig.
Partim-la pel mig.
No la pelo, ni res. O sigui...
No.
Vigila, no talles,
part blanca i part vermella. Si és a fora, ja es veu perfectament. Una part és ben vermella i l'altra part és ben blanca.
O sigui, la tallo pel mig?
Sí.
D'acord?
Talla.
I evidentment, si jo vull la previsió de Barcelona, ho he de fer amb una ceba d'aquí, i si no, una ceba de...
Plantada aquí.
Clar, plantada aquí, no?
L'hort urbà.
Si hi ha bastant grills a dintre, no sortiran els escofolls. Ha de ser que no hi hagi un sol grill,
És una ceba maca.
Maquíssima, maquíssima.
Hi ha tots d'això.
Sí, maca.
Mira, i contundent, perquè aquí ens queden 2 hores de programa, no sé com acabarem, perquè aquí...
Va molt bé per l'anticipat,
Marc. El problema que és bastant ràpid, això,
I ara què? Llavors, la tinc tallada pel mig.
Doncs la part vermella la deixes estar al costat i comença per la part blanca de la ceba.
Bé, és que no entenc quina és la part vermella i quina és la part blanca.
La que és blanca...
Per la part del diàmetre gran, no?
Sí, la part de l'escofoll gran, que li ha tocat el sol, doncs la deixes per l'estiu. La que és blanca, a l'hivern.
Però he d'anar pelant la ceba, diguéssim?
La pell li hem de treure o no?
No, el mes de juny, aquesta última.
Llavors vaig traient, diguéssim, les capes.
Llavors talles la part de... La part, perquè no sortiran, talla la part de darrere tallada.
Això és el que faig sempre quan faig sofregit.
La cua.
Sí, el sofregit el domina. El calendari de la ceba ja és una altra cosa.
Miro altres mètodes.
A veure, és que aquí aquest estudi hem fet moltes coses.
Aquest ganivet no talla. Un ganivet que no talla és perillós,
No, i és perillós per mi, perquè estic al teu costat.
Vols que anem a buscar un altre?
No,
ja està això.
Talla fort,
home.
Ja està. I ara vaig traient les...
Comença pel petit, que és el mes de gener.
El de dins de tot?
Si cas, retalla una mica més, que no quedi tan cònil, perquè et surtin bé els escofolls.
Val.
Una mica més.
Mentre l'Abel va fer aquesta...
Mitja ceba mig any, i l'altra mitja ceba l'altre mig any.
Exacte.
Val.
Mentre l'Abel va fent aquesta feinada sensacional, això després no sé què en farem, de tot plegat.
Vas posant per ordre de gener hasta juny. I l'últim escofoll gros, l'últim de la pela, és el mes de juny. Llavors hi ha un de més petit, aquell el deixes estar. Hem d'anar a petar el mes de juny.
I escolti'm, mentre la Bel va fent, expliqui'ns d'on ve aquesta tradició del calendari.
Sí, llavors aquell temps que la gent resulta que ho sabien tot, perquè quan els animals anaven a casa, com que havia el sutge de la xemineia, sabien que era mal temps, com els diguéssim, sortien els tòtils mal temps, si el gall cantava als 12 de nit, si la broma aquella de la muntanya...
Moment, que va molt ràpid. Com ho ha dit això dels gats?
No, els gats no.
El gall.
Els gals cantaven a les 12 de la nit, sentien un canvi de temps.
Si els galls cantaven a les 12 de la nit, hi havia un canvi de temps.
Sí. Això ho ha sentit, senyor Marcelí? Sí, vostè?
Digui.
I llavors, si veien aquella broma al cim de la muntanya que deien la barretina, era, segons, no la boira que menjava, la barretina, doncs era un canvi de temps.
El que la barretina? Què passava amb la barretina?
Quan fa com una mena de boira per damunt de la muntanya, que la
veia
com si fos pèl, com si fos una barretina.
Quan la muntanya té capell, que arriba pluja.
Ara ho entenc. Digui.
Perdona, una pregunta, senyor Grabalosa. Ara la segona meitat de la ceba, diguéssim, que la
vermella.
Ja l'has buidat? Està buidat?
Sí, és a dir, llavors continuo la més gran juliol i vaig baixant fins a la més petita a desembre, eh?
No, el juny. Ara la petita.
No, espera, home,
ja he fet mig any, jo. He fet mitja ceba, mig any.
Vale, doncs torna a començar pel petit, que el gros sigui el
desembre.
El gros sempre és
desembre. El gros és l'últim.
El gros és
juliol.
El gros és juny o desembre.
I escolti'm...
Ara, novembre.
Li preguntava d'on venia aquesta tradició.
Sí, doncs la gent sabia molt bé, de pagès, què passava, si els animals s'acostaven a casa, si les mosses passejaven al dematí i sabien que havia tormenta a la tarda, però una de les proves que feien ells a les cases de pagès, amb el dia de Nadal, també ho feien, i el dia d'any nou, majoria el dia d'any nou.
Any nou.
I llavors, sí, i llavors al final feien, agafaven la ceba aquesta que ja tenien preparada, ficaven la prova de la ceba. I llavors, per aquesta prova sabien el temps de tot l'any. I ells, la gent, doncs, el que els deia la ceba plantaven, deia el blat de moro el plantarem la part del bac i el feijó el plantarem la part del soleil. Plantarem el blat allà, plantarem les trumfes la feixa de